Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
La majoria d'ells joves, o molt... Vinga, va, m'apunto aquest gest de l'Edu Santís, relativament joves, oi? Ja ho saben que també estem en una època en què tot és relatiu, menys la crisi, tot és relatiu. Saludem per començar l'Aleix Cavistany de Nivell 10. Aleix, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Fem una miqueta d'història sobre el Centre d'Empreses Creatives, per ençà d'aquesta hora de la DEC, com va néixer i de quina forma s'ha anat desenvolupant el projecte fins a arribar a la seva consolidació amb la inauguració i ja la presència de les empreses al Centre de Disseny.
Doncs portem, encara que hàgim inaugurat fa un parell de mesos, portem 2 anys treballant amb el projecte. Des de la primera sol·licitud vam demanar un FEDER per poder realitzar les modificacions a l'espai. Uh-huh. Entre que concedeixen, es fa tot el concurs, es realitzen les obres... Doncs
perquè tothom ens entengui, Aleix, sí. Un FEDER és un fons europeu, no?
Sí, Fons Europeu de Desenvolupament Regional.
D'acord, és a dir, diners de la Unió Europea.
Sí, que és qui ha pagat les obres i tota la condició de l'espai. El procés més pràctic va començar el juny amb la selecció de les empreses que tenim aquí al voltant d'aquesta taula. Vam fer una segona selecció al novembre i ahir vam obrir plaç per fer la tercera selecció, que esperem ja que completi el centre. Avui en dia estem al 80% de capacitat.
D'acord. El centre té capacitat per?
Per 10 empreses. Uh-huh. En realitat són 10 despatxos i hi ha possibilitat de compartir algun despatx, però la veritat és que les empreses que hi ha estan creixent i estan demanant ocupar més espais. O sigui, estem fent curt avui en dia.
D'acord, o sigui que en principi per l'activitat de les empreses l'espai és probable que esdevingui curt ben aviat?
Sí. Molt ràpid.
Molt ràpid, de perquè fet, només han passat 2 mesos i aquesta sí. Està molt bé perquè això demostra que evidentment el projecte funciona per part de cadascú.
I que hi ha molta gent a Sitges que té ganes de muntar coses i d'iniciar negocis.
Saludem Rosalia Gandaio. Rosalia, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Et demanem que t'acostis una miqueta més al micròfon.
Ah, sí?
Sí. La Rosalia és de Counterpoint.
Sí, així és.
Què és Counterpoint, Rosalia? Com va néixer, quan va néixer i com us poseu en contacte amb tot el que suposa el projecte del Centre d'Empreses Creatives?
Counterpoint és, bueno, és una empresa de desarrollo tecnológico de aplicaciones para teléfonos móviles y concretamente comercializamos un servicio que se llama ¿Dónde está?, que es para localizar a móviles. Es decir, se descarga la aplicación en un teléfono móvil y a partir de ahí, pues un teléfono móvil que esté autorizado previamente, porque siempre hay protección de la intimidad, que es muy importante, puede enviar un SMS con 3 interrogantes para saber dónde se encuentra ese teléfono móvil. Uh-huh. Es muy práctico, pues, para saber dónde está un niño, por ejemplo, adolescentes, personas mayores, para darles más autonomía, porque no interrumpe la actividad de estas personas.
Com us plantegeu aquesta empresa en un marc, suposo, de molta competència, pel que fa referència a aplicacions per telefonia mòbil?
Sí, realmente hay muchas. Ahora bien, la mayoría de las aplicaciones suelen ser dedicadas a ocio, juegos, redes sociales, y en nuestro caso nosotros lo que estamos ofreciendo es un servicio de protección familiar, uh-huh. de seguridad familiar. Entonces el planteamiento es bastante diferente. De hecho, nosotros dentro de apenas un mes tendremos un stand en el Mobile World Congress, ¿no? Que es la feria del móvil internacional, que se celebra en Barcelona, y bueno, esperamos tener buenos resultados, evidentemente.
O sigui que la vostra intenció és desenvolupar aplicacions per la vida quotidiana, per poder
dir-ho? Sí. Así
es. ¿D'aquesta forma?
De hecho, actualmente tenemos aproximadamente unos 200.000 usuarios, sobre todo en América Latina. En América Latina hay una preocupación, evidentemente, por la seguridad ciudadana, que es mucho más fuerte que aquí, y lo utilizan no solo para saber dónde está su hijo, dónde están sus personas mayores, sino incluso con una aplicación, que es un pequeño plus que nosotros damos también, que es para enviar un mensaje, pues por ejemplo, para confirmar que ha llegado bien, que se encuentra bien, o incluso que necesita ayuda en un momento determinado.
Potser és una bestiesa la pregunta. Com s'arriba a 200.000 usuaris, que sona una xifra prou important, i com s'arriben a usuaris, diguem-ne, situats? Està clar que estem en un món global, no?
Sí.
Però fins a quin punt la distància pot implicar una certa sensació de poc servei quan hi hagi algun problema, o fins a quin punt es fidelitza un client que sí. està o que pot estar situat a llarga distància.
Bueno, realmente nosotros nos dirigimos en este caso a un público hispanoparlante, evidentemente la aplicación se llama Dónde Está, creo que es facilísimo
Clarísimo.
De entender realmente cuál es la idea del servicio, y el hecho de que podamos ofrecer la aplicación a través de internet, que es el caso actualmente, y también a través de la tienda de Obi, el Obi Store,
sí.
¿no? que son bueno,
la boutique
servicio
de Nokia, ¿eh?
Exacto, hace que podamos llegar a muchísimos usuarios, y actualmente pues evidentemente con 200.000 usuarios, que ya parece una cifra importante, esperamos que a partir de nuestra presencia en el Mobile World Congress, contactos con operadores y demás, realmente pues las expectativas de clientes son muy altas.
Els operadors són els que tenen la clau sempre?
Si
un convenç
sí.
un operador, té bona part
sí,
de...
Sí, 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 a la hora de tener, obtener comunicación y de llegar a los clientes, creo que es muy importante, pero realmente el que tiene la última palabra es el usuario, que si tenemos 200.000 usuarios es precisamente porque existe esta necesidad, no esta preocupación.
¿Cuántos años tiene la empresa, Rosalía?
2 años.
2 años.
Sí.
¿Cuánto sou a la empresa?
Trabajando todos los días, 2, digamos 3, porque Ajá. uno de los socios también está muy implicado. Lo que ocurre es que, bueno, pues también hay más personas trabajando para la empresa, aunque no sea al 100%, pues comerciales en Latinoamérica, comerciales en España. No sé, somos aproximadamente, si no me equivoco, unas 7 personas uh-huh. en este sentido. Sí.
¿Contenta de haber hecho el pas al Centro de Empresas Creativas?
Mucho, ¿sí? mucho. Sí, sí, sí. A nosotros nos da pues una serie de servicios que es bueno, fantástico, y nos da una buena perspectiva de futuro para encarar el proyecto con más ganas y más posibilidades uh-huh. y más opciones, en fin.
10 i 26 minuts. Saludem a l'Edu Santís de Bas Gràfic. Edu, bon dia i bona hora.
Bon dia.
Per aquells oients que vulguin més o menys situar l'empresa, ho posarem d'una forma molt fàcil. El programa de la Festa Major de l'any passat i de l'anterior van venir del vostre despatx,
Exacte.
Edu, i el de Santa Tecla també. Quan neix Bas Gràfic?
I... com a empresa fa... quasi 3 anys.
Quasi 3 anys.
El que passa que amb la sòcia, amb la Vicky Gallardo, ja feia més temps que treballàvem junts.
Com coneixeu el projecte del Centre d'Empreses Creatives i quan decidiu, diguem-ne?
Doncs mira, justament el projecte el vam conèixer a partir de la Mercè Rafecas, que també està aquí, que me'n va parlar, i ens va semblar molt interessant perquè nosaltres estàvem treballant els dos en un lloc com tancats, diguéssim, en un despatx d'un pis, i ens va semblar una proposta molt, molt interessant per estar amb d'altra gent dintre del món de la creativitat i poder-nos nutrir de les altres empreses com per créixer com a empresa.
Gairebé diries que aquest és el canvi més fonamental, el que buscàveu?
Sí.
Allò com poder compartir, per dir-ho d'alguna manera,
sobretot,
o no estar tan tancats, per dir-ho així,
exacte,
en la dia a dia?
Exacte, sí, sí, perquè et dona la possibilitat de conèixer altres realitats i altres tipus d'empreses que són moltes vegades complementàries uh-huh. i que et dona peu a poder créixer tu com a empresa.
Parlàvem fa un moment amb la Rosalía d'aquesta competència que hi pot haver en el món de les aplicacions per telefonia mòbil.
Sí.
Està clar que d'empreses de... diguem-ne, de disseny
gràfic.
Esteu en un món on hi ha un munt, no?
Quasi que tothom que té el Photoshop és dissenyador gràfic.
Sí. Segurament has fet una definició molt exacta.
És a dir, que...
No, clar. Fa disseny gràfic. Bueno, com,
clar,
ja està.
El que hem de procurar és donar un plus de qualitat en el producte que fem. Exacte.
Com heu viscut aquests anys de crisi, ho dic així?
Sí. Bueno, s'ha notat molt, sobretot a l'hora de que les empreses produeixin coses en paper, que és el mitjà clàssic del disseny gràfic, i hem hagut d'anar-nos adaptant al mitjà més d'internet, que el plus, o sigui, el disseny pot ser que valgui el mateix, però ja t'estalvies la part d'imprimir i ho penges en un banner en una web, que és molt més barat, i hem hagut d'anar fent aquests canvis de negoci.
Això està per una qüestió exclusivament de costos o per una convicció de les empreses que hi ha altres mitjans?
En principi va ser molt de costos. Ens hem donat compte que les empreses estan tornant al mitjà més clàssic de tornar a produir
sí?
Sí, material imprès, però al principi va ser com un boom de que tothom deia no farem mai més flyers i a partir d'ara només farem banners. Però sembla que la cosa torna a una mica a la normalitat.
Esclar, no sé si dir si gairebé per de formació professional un dissenyador defensarà sempre un suport físic moltes vegades davant d'un client.
Sí, ens agrada molt, exacte, sí, sí. Evidentment ens hem d'adaptar al mitjà de la pantalla, però Però sí, sí, que físicament, a veure, som conscients de que això anirà evolucionant i que d'aquí 4 dies en paper poca cosa es farà.
D'acord, hi ha una certa percepció que les noves tecnologies han, no sé si dir, banalitzat el valor d'un disseny gràfic?
No, no necessàriament. No, no, que va. Que va, que perquè necessites un disseny igual de potent en qualsevol mitjà.
Ho pregunto per si tothom més o menys es veu un cor de dir... No, això, l'altre m'ho fa, no sé què...
Ah, sí, bueno, clar, però això ha passat sempre.
Sempre ha passat, això?
Exacte, des de, amb aquest tipus de feines tipus, no sé, fotògraf, etc. Igual el cosí que té una càmera de fotos et fa les fotos en lloc de que és un professional, no?
Costa molt defensar-ho ara, això?
Ha costat sempre.
Ha costat sempre.
Sí, sí, sí.
És a dir, no, ve, no és...
Almenys és el que nosaltres ens dediquem, perquè el disseny gràfic ve de bastant antic, i llavors ja quan nosaltres ja vam començar a treballar ja era com molt quotidià el dissenyador gràfic.
Aquest pas al Centre d'Empreses Creatives i aquest nou espai, satisfets?
Molt satisfets, sí, sí, tant, perquè és això, estem en un espai que amb convivència amb altra gent i ens dona moltes perspectives.
D'acord, ens deien fa un moment abans de començar que ara hi haurà més motius per la convivència, perquè a l'Eix hi ha màquina de cafè.
Sí, ens anem
el que fa el cafè, eh?
Anem completant tots els serveis i tots els elements a poc a poc.
D'acord, fem un petit parèntesi aquí, perquè les empreses us han dit al nivell 10, escolta'm, ens agradaria si ens poguéssiu posar allò, o ens sembla que això han anat aportant, per dir-ho així, millores a la concepció inicial d'aquest espai?
Sí, van demanar les seves necessitats. Sí, sí.
Bàsicament, què? Qüestions aquestes així quotidianes del dia a dia, petits detalls?
Des d'elements de comunicació a plantejar distribució d'elements, des de posar una nevera o un microones, llavors es comenta fins a elements decoratius o elements pràctics com persianes.
D'acord, és a dir, fer quelcom
una miqueta més... No hi penses fins que no hi ha algú allà treballant.
Més humà, més habitable.
Més pràctic.
Us hi passeu tot el dia? Rosalia?
Bueno, en mi caso, media jornada. D'acord.
En el cas de l'Edu?
Ens hem adaptat, sí, perquè vas a veure clients, etcètera, entre surts, sí, però en principi estem tot el dia a l'horari d'oficina.
D'acord, perquè tothom també ens entengui, podeu entrar i sortir, en aquest cas els propietaris dels despatxos, entreu i sortiu quan us vingui de gust.
Això era molt important, perquè si no, no et dona autonomia com a empresa si estàs sotmès a un horari, no?
Sí. D'acord. Saludem a la Mercè Rafeques. Mercè, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Mercè Rafeques Disseny. Quan neix, Mercè?
Bàsicament jo sóc una empresa de relativa nova creació, podríem dir que durant aquest any a poc he anat evolucionant paral·lelament amb el centre d'empreses creatives.
Entesos.
Una mica. Sí.
Mercè, ets autònoma?
Sí, exacte.
Autònoma, podem dir, la més autònoma dels aquí presents, perquè vostè és Mercè.
Ah, això mateix. Oi,
per ara sí.
Per ara m'ho faig jo tot sol.
T'ho fas tu tot sol. Això suposo que... Bé, d'entrada implica una responsabilitat personal bastant important, no?
Sí, sí, sí. El que passa que bé, jo ja porto més de 10 anys treballant en el camp del disseny i he tocat una mica totes les tecles i ara doncs, veia que era com el següent pas que havia de fer, no? Pues posar-me una mica pel meu compte i vist l'experiència, pues endavant.
D'acord. El teu disseny no és el disseny de l'Edu o de la Vicky? És un altre disseny.
Jo em dedico a un altre tipus de disseny, que és a l'interiorisme, però bé, la meva formació ve més del disseny del mobiliari. El que passa per experiència, m'he anat derivant cap al disseny d'interiors, l'arquitectura interior.
D'acord.
I amb aquesta recerca una mica d'anar creixent i d'anar millorant, ara també m'he posat en tot el que és el disseny d'il·luminació, lighting design, que és el disseny d'il·luminació però més vinculat a l'interiorisme, a l'arquitectura, per acabar de donar doncs, un servei complet als projectes.
D'acord. Clients potencials són des de els particulars que es vulguin redecorar la casa o que es vulguin reformar la casa fins a gabinets d'arquitectura, hem de suposar?
Per exemple, sí. Vull dir, puc entrar en col·laboració bé amb alguna constructora que m'ha passat algun client o un arquitecte que ell diu mira, jo fins aquí arribo perquè el meu és més estructural, fes-me tu l'interiorisme i acabem-ho de rematar amb l'il·luminació... O des d'una clienta que, mira, tinc dos nens que se m'estan fent grans i necessito una habitació una mica més nova. Sí.
D'acord. Aquest també és un món amb una competència...
Sí,
vaja,
brutal.
Brutal,
sí,
no?
Sí, sí,
brutal.
Sí. I també té molt intrusisme.
Molt intrusisme?
Sí.
De qui?
Perquè a vegades és molt fàcil també dir, pues, ostres, la meva amiga, mira, que té molt bon gust, ja vindrà ella i et dirà com t'ho fas.
D'acord, d'acord. És a dir, tinc una amiga que per aquestes coses, tal,
sí,
no sé què.
Sí.
D'acord, i el també bon gust passa. És important, però
clar,
evidentment no,
però,
no
bueno,
és...
Després també hi ha d'haver una professionalitat al
darrere. Com s'encaixa dins aquest món amb tanta competència?
Bé, jo el que estic fent és una mica això, no? Intentar sempre formar-me per no quedar-me endarrere i buscar col·laboracions i anar intentant sense allò rendir-se, no?
Uh-huh. Sí? Perquè aquesta és una aposta individual, perquè venies de ser treballadora.
Exacte, sí, treballadora en una empresa que més o menys oferien aquest servei i jo pues, gestionava, era la coordinadora del despatx.
D'acord. Una feina complicada també aquesta de coordinar tantes peces alhora, no?
Presentava el projecte, parlava amb els proveïdors, vull dir, feia el mateix que faig ara, diguéssim, però per un altre.
Quantes vegades et vas pensant si feies un veritable salt al buit per dir, bé, jo ara treballo amb un coixí i ara...
Sí.
I ara què?
Jo crec que porto donant voltes des de potser el 2007 o sí? així, que m'ho vaig rumiant. El que passa que com que ha entrat la crisi i tot plegat, potser he posat una mica el freno, però fins que ha arribat un punt que dic ara o mai. I tenim l'oportunitat del darrere, no?, també del centre d'empreses, pues,
aprofitar-ho. Et preguntem per quina raó, per allò de la llibertat individual en poder decidir, per allò de...
Sí, una mica per això, no? I perquè veia que portava 10 anys treballant per aquesta empresa i era com el pas natural, no? Dir ara em veig preparada i crec que és un bon moment.
Sí, independitzar-se.
Independitzar-se, tenir llibertat i aprendre a gestionar-ho tot sol.
D'acord, o sigui que gairebé ho preguntarem a tots, la llibertat és un valor.
Sí.
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 Rosalia,
sí.
La llibertat és un valor. Absolutament. Edu, la llibertat és un valor. I tant, i tant. Saludem en Víctor Nonstrom i en Daniel Iborra. Víctor, Daniel, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
La llibertat és un valor?
Sí.
Sí, molt bé. Bebeliti o Bebeliti?
Bebeliti.
Bebeliti, sí. Ni una ni l'altra. Vicenç, vas bé. Vinga, què és Bebeliti?
Bebeliti és una empresa. Bebeliti és una empresa que el que ens dediquem és a fer eines perquè els dissenyadors i creatius puguin fer continguts 3D per la web.
Continguts 3D que ara són, què? Ara són... sol·licitats a tota hora, no?
Sí, sí, sí. Avui en dia a la web estem acostumats a veure imatges, a veure vídeos, però, per exemple, estem molt acostumats al videojoc, a veure escenaris 3D, molt de moviment, però a la web no ho tenim, això. I nosaltres ens dediquem a una sèrie de tecnologies que estan sortint ara, aplicar totes aquestes tecnologies per crear eines que, doncs, el que comentava, gent no experta en tecnologia pugui aplicar els seus coneixements de dissenyador o de creatiu i poder plasmar tot això a la web.
Com arribeu aquí i partint de què i per on heu passat?
Bueno, el Víctor i jo treballàvem abans en una empresa comuna. Mm-hmm. Tots dos, ell té un perfil més comercial, jo molt més tècnic,
sí.
I llavors parlant, nosaltres treballàvem en una empresa a Barcelona i anàvem tots els dies, això que vas arreglant el món cada dia que vas en cotxe, i tot el dia pensant idees, i un dia se'ns va ocórrer, vam dir, escolta, això és algo que no està explotat, està sortint ara.
O sigui que Daniel, treballàveu per compte d'un altre?
Sí. Sí, sí.
I en algun moment doncs, es va despertar, el mateix que se li va despertar a la Mercè, o que se li podia despertar qualsevol, allò de dir, bé, i si ens posem pel nostre compte, això?
Exacte. Sí. Exacte.
Per què un ho planteja així i no ho planteja des del punt de vista? I si proposem a l'empresa...
Bueno,
pregunto, eh? Sí,
el que passa
sí.
És que moltes vegades, com coneixes els teus jefes, saps el que et diran. Saps?
Ha quedat molt definitori, això.
I després hi ha algunes idees que són molt bones per l'empresa en la que estàs i altres que són, creus tu que són or pur, i això tu quedes per tu.
D'acord. O sigui que, per explicar-ho d'una forma així molt edificant, havia arribat un moment en què enteníeu que les vostres possibilitats dins de l'empresa o la vostra projecció professional dins de l'empresa havia arribat a un sostre.
Sí,
sí.
I que, en canvi, aquesta promoció personal de vosaltres dos com a empresa podia desenvolupar moltes més coses.
Sí,
i també crec que tenim un perfil bastant emprenedor. El Dani més que jo, però perquè aquesta és la teva tercera startup. I jo he treballat per dos startups i aquesta és la meva primera.
D'acord. O sigui, tres vegades és... has fet un reset i has tornat a començar. Això és un... com ho diríem, això? Això és un... és quelcom de personalitat o veritablement les circumstàncies que t'han portat a començar tres vegades tenen molta relació amb les empreses on has treballat o no on has treballat?
Sí, és que jo he estat molts anys treballant en videojocs. Llavors un videojoc és quasi com una pel·lícula. Al final és una producció. I llavors quan portes molts anys treballant te n'adones que vas quasi més per projecte que per empresa. llavors acaba un projecte, llavors o dona una oferta molt bona a una altra empresa, o la pròpia empresa canvia de xip, o llavors ja, amb el, sobretot amb el tema tecnològic avui en dia, hi ha tants moviments que al final, és que vulguis o no, has de ser emprenedor, vull dir, encara que siguis treballador per un altre, perquè saps que en 2 o 3 anys el que estaves fent canviarà completament, per tant has de canviar tu mateix el xip.
Aquesta és una sensació que teniu tots, Rosalia, Edu, Mercè, sí? Aquesta sensació d'estar en permanent estat de canvi i de ser flexible a les noves coses.
Exacte.
Sí?
Sí, des de luego.
Si no, la cosa no funciona, Rosalia.
No, des de luego que no renovar-se a morir, absolutament.
D'acord.
Sí, que aprendre constantment.
I el que passa és que suposo que en el sector tecnològic aquest renovar-se gairebé ve marcat per genètica, però suposo, Edu, que en el cas del disseny hi ha bases del disseny que valen tant ara com fa 10 anys, com fa 20, com d'aquí 10 anys o 20, no?
Sí, potser en el nostre cas la renovació és més d'aplicacions i a l'hora de com arribar a fer una determinada cosa. No?
D'acord, com en el cas de la Mercè,
sí,
també.
Exacte, sí, i d'anar sempre estar al dia, no? Visitar fires i estar al tanto del canvi de normatives.
D'acord. Depeneu més de modes, vosaltres?
Hi ha tendències.
Hi ha tendències, eh?
Sí. Fic moltes. Sí, evidentment que hi ha vegades que les apliques perquè el client et dona peu a que sigui una cosa més estàndard, i hi ha altres vegades que fas coses diferents.
D'acord.
Però tens en compte sempre.
D'acord. Fins a quin punt la llibertat individual de creació, aquí, qui té molt paper o no, depèn de...
Depèn dels clients, està clar. Hi ha clients que et deixen molt de marge de maniobra i, en principi, creuen amb el que tu fas, llavors ja saps que els hi pots fer més o menys què... Però hi ha altres clients que tenen molt clar què volen i per molt que els hi diguis que això no funciona, ells volen allò i els hi acabes fent també.
D'acord. Daniel, la vostra és una feina d'estar davant la pantalla gairebé totes les hores del dia?
En el meu cas sí, en el cas del Víctor menys.
Sí, menys.
Una mica menys.
Una mica menys. Algú pensa, home, tu has començat a l'empresa 3 vegades, però en Víctor és... Això durarà molts anys, no durarà molts anys? Us ho plantegeu vosaltres, això?
En el nostre cas és una qüestió de diners, però creiem que sí. Creiem que estem fent una empresa que té la base per estar molts anys. I si no és... Però és el que dius tu, Dani, que el món tecnològic, tu pots fer una cosa que serveix per molts anys, però si és molt, molt interessant... dura poc l'empresa perquè o pot vindre un Google un aquests i diuen...
T'ho venen a buscar,
sí,
no?
Sí.
T'ho venen a buscar. O sigui que permanentment estàs amb aquesta perpètua recerca de coses sí. noves i de... En qualsevol cas, en el moment en què vau fer pas, vau pensar, home, nosaltres estàvem en un lloc, cobràvem tant, ens anaven les coses d'aquesta manera i ara, no sé com ho podia pensar la Mercè o com ho podia pensar qualsevol, diu, ara ens llancem aquí i, bueno... i a veure què passa.
Jo crec que s'ha de ser també valent i realista amb la teva situació, perquè tampoc estem en una situació idíl·lica, perquè és tu també has de veure la teva empresa on vas a parar, perquè jo vaig tenir, abans d'això estava en una empresa que era perfecta, era sabia jo que podia estar allà treballant 10 anys, però el que sabia era que era un sector molt específic i es dedicava a una cosa tan específica que si sortia malament qualsevol cosa, em quedava jo, doncs havien passat molts anys, jo no m'havia renovat, i també has de veure això, que has de pensar una mica en el demà. Què passarà d'aquí 10 anys? Què passarà si l'empresa tanca demà? Perquè això també és molt important, perquè avui en dia tanquen totes les empreses. Llavors, com tu et prepares pel que pugui passar?
Uh-huh.
Et prepares, et vas fent, no sé...
Sí, et formes, com deia la Mercè, t'adaptes a la situació. No sé si que aquesta pot ser una pregunta també comuna per tots. Tots teniu amics. Com es percep aquesta forma de treballar autònoma, personal, sense el paraigües d'una empresa... i sense, no sé si dir, la xarxa que pot suposar una certa seguretat. Com és percebuda? Us veuen a vegades les persones que coneixen com a dir, home, ara et fiques amb això, estan les coses com estan, es diu, no es diu, o es valora aquest punt d'emprenedor que té tot això?
En el nostre cas, tenim uns amics molt magos que treuen molt en tu, ets molt bo, segur que t'anirà bé.
D'acord. Mercè?
Sí, en general sí, a més també els amics que tinc i la família saben d'on vinc, no? Saben l'experiència que tinc i diuen, ara és el moment, crec que sí, que
d'acord.
Toca.
Rosalía?
Jo crec que hi apoyo i hi ha un puntito també d'admiració per el fet de poder construir un projecte.
D'acord, anava també en part per aquí, hi ha un cert punt d'això? De valorar també. Aquest... allò de dir, doncs mira,
sí que hi és.
Víctor, Daniel?
Jo no vull ser la nota discordant, però l'altre dia ho veia en una entrevista que li feien al noi que va fundar l'EIOS, no sé si el coneixeu.
Sí, en el 33,
no? Sí, que s'ha fet molt famós.
Sí. Aquest noi de 20 i pocs anys,
sí,
em sembla?
Sí,
sí, que ha sortit molt per...
Pau,
per...
o algo, em sembla. Uh-huh. Sí, som molt dolent pels noms. I sí que és cert que deia una cosa, que és que realment l'entorn aquí a Espanya no és d'emprenedor. Jo he treballat sobretot amb suecs, el Víctor és suec, potser el portem també, vaig treballar en una empresa sueca i l'energia que es percep és molt diferent. Hi ha il·lusió. I aquí a Espanya, jo almenys el que trobo és falta d'il·lusió, falta de dir, és que ens podem menjar el món, podem fer un Google, podem arribar lluny, tampoc és tan difícil, és molt difícil i aquí és molt més, però no, falta d'il·lusió, no? Et diuen, no, és que és molt difícil, i dius, no, aviam, que no tinc 10 anys, ja ho sé, que estàs intentant fer alguna molt, molt complicat. Però és que hi ha gent que ho aconsegueix, vull dir, hi ha països que van arribar, hi ha un país, dos països que han arribat a la lluny, no, bueno, un i un altre que diuen que està la cosa així, no? Que anaven a arribar. Bueno, aquí a Espanya sembla que hagués sigut impossible, perquè segur que hi havia algú que deia no arribaràs, és impossible.
Què és això de la il·lusió? Aquest valor intangible, que ara potser algú pensarà, bé, aquest ha estat un discurs molt anglosaxó, o no? O veritablement compartiu això de la il·lusió, que ni es compra ni es ven...
Està clar que per tirar endavant tu, pel teu compte, has de tenir il·lusió, si no, és impossible, vaja, no sé, és que no ho plantejo de cap altra manera.
Constateu més o menys això, que estem en un entorn mancat de... d'il·lusió, d'un cert esperit o des del vostre àmbit, què us sembla?
Bueno, yo creo que concretamente precisamente las empresas que se instalan en el centro es todo lo contrario, ¿no? Hay mucha ilusión, muchas ganas de salir adelante, de comerse el mundo y de no conformarse con aquello de esto es lo que hay y hazte funcionario, estarías mejor en un banco y estas cosas, ¿no? Creo que es precisamente todo lo contrario y en ello estamos y con mucha ilusión y no sé, también hay que retroalimentar, ¿no? Apoyarse los unos a los otros, compartir las experiencias, los éxitos.
Ho constates, però, Rosalía, aquesta sensació de que en general no hi ha allò un esperit massa il·lusionant? O...
Sí, lo que ocurre es que también depende mucho de la perspectiva del entorno. Es cierto que se habla mucho de aquello de esto es lo que hay, confórmate con un puesto, con un contrato indefinido en una gran empresa. Yo, como venía de ese entorno, y aunque me implicaba mucho en los proyectos, no lo podía hacer realmente al 100%.
¿Dónde venías, en Rosalía?
Yo venía del mundo de la cosmética, de multinacionales. Hacía productos de gran consumo, tuve muchos y grandes éxitos, pero sinceramente es que no te puedes implicar personalmente.
Ara preguntaria una bestiesa, és clar, a peu de carrer, si algú es troba amb la Rosalía, d'on venia vostè? Miri, jo venia de les grans multinacionals de la cosmètica,
sí.
I qui et trobessis davant diria, caram, quina dona, no? Grans multinacionals de la cosmètica i se'ns obre allò, una imatge d'un món enlluernador, sí. amb un cert glamour, amb tal.
La realitat del dia a dia és molt diferent. La verdad es que sí.
Gràcies, Rosalía.
Muy, muy diferente.
Tan diferent com perquè hagis trobat professionalment l'incentiu en un projecte que res té a veure amb el que feies abans.
Sí. Sí,
así de simple.
Sí. A mí me parece muchísimo más interesante lo que estoy haciendo ahora que no lo que hacía, pues por ejemplo, puedo decir en L'Oréal, en el que tenía un presupuesto a lo mejor de 2 millones solo para hacer medios, es decir, para comprar publicidad y demás. A mí esto me interesa muchísimo más. Sí.
Es ser
sí,
que
porque estén... es un proyecto mucho más personal en el que te puedes implicar. Aparte estamos hablando de un servicio que me parece que es importante,
sí,
¿no? Esta
sí,
necesidad
sí.
de protección familiar y la satisfacción no es la misma la de, no lo sé, vender un perfume, que desde luego cumple una necesidad y está bien, no es lo mismo que de repente saber que un cliente te da las gracias pues porque se había perdido su madre que tenía Alzheimer o que incluso su marido que estaba a punto de ser secuestrado en Venezuela se ha podido salvar gracias a este servicio.
Sembla mentida, eh? Sí. És un món d'intangibles, aquest.
Sí, sí.
Però aquí en què el valor de les coses pren una dimensió molt important. També suposo, en el cas de l'Edu, en el cas de la Mercè, quan un client diu, ostres, que maco.
Sí, clar.
Això no, clar, això no es paguen diners, no?
No es paguen diners, no, i més normalment que d'un client satisfet és molt probable que te'n vingui un altre.
D'acord, no? Un client d'aquells que pugui dir, ostres, m'has interpretat exactament allò que volia, que suposo que és el millor que es pot dir.
Que
hi hagi una connexió d'aquest tipus, no? Què passa a Suècia que no passi aquí?
Jo crec que lligat una mica amb una cosa que volia dir, que és la il·lusió és una cosa que et porta a ser emprenedor, però també una gran satisfacció és la sensació d'autodependència. I crec que és una et dona una confiança que no quan, una mica el que deia l'Steve Jobs, quan saps que avui ho pots perdre tot, ja no tens aquella...
Vius la vida d'una altra manera.
I la sensació de tu, cada matí vas a la feina i saps que estàs dependent de ti mateix i pots dependre de ti mateix i del teu treball, i si tot es va en orris, saps que faré altra cosa, perquè el meu treball té un talent. Que crec en el vostre cas del disseny, i el ser més autònom és més palpable, no? Que saps, pots confiar en el teu talent, en el teu treball, i això és molt important. Jo, en el meu cas, jo treballava en projectes bastant grans, vaig estar visquent a San Francisco, i va ser tot molt emocionant, però sempre estaves amb el tema de... Què passarà demà si no arribo als
objectius?
Em fotran fora i què passarà? Quan no tens
aquesta daga al damunt,
és una altra vida. És una altra vida.
Però cadascú s'ha de marcar uns objectius, suposo, no?
Sí, però
Víctor?
Sí. I fas tot i per contestar la pregunta què passa a Suècia, és la gent a Suècia aprèn molt jove a ser autodependent. És una societat molt, diguem-ne, socialista, diria, però tot el món sap que jo tinc una responsabilitat cap als demés, això és més important que les meves necessitats personals.
O sigui, la responsabilitat personal,
sí,
espavilar-se, sí, allò que deien els pares o les àvies, que som el resultat d'una societat que ha viscut massa bé, o què? Tens a vegades aquesta sensació?
No, crec que és l'entorn professional a Catalunya i a Espanya està molt obsessionat amb Madrid amb vendre algo solament aquí. I en el nostre cas, que som empreses que el mercat és global, això és una cosa que s'ha fet a Suècia des de fa 150 anys, perquè Suècia és un país enorme que fa fred i hi ha poca gent. Si vols forrar-te, pensa en algo que pots vendre als Estats Units, a Alemanya o a França, i tots els negocis a Suècia estan pensats per fora.
Faig una pregunta molt òbvia. Aquesta imatge d'IKEA és un tòpic o reflecteix bastant l'esperit de país?
És molt suec.
És molt suec?
És molt suec.
Sí? Veritablement, això és molt suec, és una forma molt sueca d'entendre l'existència.
Sí. I el fet que tu manden a casa i tu...
Sí,
molt suec.
També és molt suec. Que t'espavilis tu muntar, eh?
De fet, en Suècia, si un tio no sap muntar els mobles...
No serveix per res.
És un desgraciat.
Un apunt des de la visió del nivell 10, que suposo que heu anat, esclar, en un moment veu decidir quines empreses formarien part, i ara han passat 2 mesos del centre en funcionament. Quina valoració en feu? A l'escoltar testimonis així i al veure com les coses estan funcionant.
Home, la veritat és que estem encantats, l'energia i les ganes que hi ha de treballar. El procés de selecció que vam fer de les 8 empreses que hi ha seleccionades, s'han rebut més o menys 30 projectes. Això no vol dir que uns siguin millors ni pitjors, sinó que uns s'adaptaven millor a les condicions que podíem oferir i les podien explotar molt més. Després que en aquesta selecció no la vam fer només nosaltres, vam pensar que nosaltres podem tenir uns criteris i vam buscar criteris externs com el de l'ADEC, que ens han ajudat molt també a fer els criteris de selecció, la Cambra de Comerç, la UPC, amb el qual amb tots tres ens hem intentat vincular molt perquè participin, perquè coneguin les empreses i després les puguin ajudar i puguin col·laborar entre elles. Però es viu fantàsticament bé. A més, quan veus que a part de l'energia, que et comencen a demanar coses, que volen créixer, que escolten, necessito el despatx que tinc al costat perquè ets a contractar tres persones. Veus que d'un espai on inicialment hi havien d'haver 13-14, ja hi ha 22 persones, que vol dir que es generen coses. I tots estan parlant, a part del seu negoci, escolta, igual podríem fer això, podríem muntar alguna altra cosa, hi ha gent de fora que vol venir a participar i parlar amb les empreses, es generen coses.
Ens queden 5 minuts. A partir de l'experiència personal, hi ha alguna recepta per la crisi? Perquè qui us escolti, clar, segurament deu pensar, caram, no? Què estic escoltant, tal com estan les coses, i resulta que estic escoltant algú que estava en un lloc on movia un dineral i al final resulta que ha trobat la seva veritable vocació fent això, o un altre que em diu que el món és global i que si fas un bon producte segur que te'n sortiràs, a uns altres que diuen que no hi ha res com tenir un client satisfet i que hagi sabut interpretar les... No sé si hi ha moltes receptes o no, o si les receptes són les de més o menys sempre en aquests casos. Rosalía.
La crisis, recetas a la crisis, qué difícil. Pero yo creo que es... ojalá la tuviera, ¿eh? La compartiría con todo el mundo.
Però dic perquè qui pugui escoltar, sí. I fins i tot posant-nos en la part pitjor d'això, pot sentir una certa enveja de dir, caram, no.
Yo creo que sobre todo hay que pensar que no lo tienes que tener todo hecho ni tener la clave del éxito desde el principio para iniciarte. Hay que tener un punto de valor también bastante importante, saber que puede ser que cometas un error, que te la pegues estrepitosamente y que fracases en este primer intento, pero ha de ser eso, un intento, un proyecto, volver a empezar una startup, dos, tres... No hay que pensar que vas a tener la clave del éxito desde el principio
moment.
Para entonces ponerte a ello.
Edu?
És treballar més del que feies abans. Si vas fer un projecte, és veritat, has de treballar més i ja està, i posar-hi molta empenta per tirar endavant. Abans un projecte et podia sortir més fàcilment, ara ja has d'invertir més hores per arribar al mateix lloc.
Mercè?
Tenir, no sé, la ment molt oberta i no desil·lusionar-te. Sempre pensar que, bueno, si ara no surt, a la següent sí.
Sortirà.
Sí.
Daniel, Víctor?
Jo no crec que, en el nostre cas, no crec que la crisi ens és més dificultat, en el nostre cas. És una mica més de dificultat, però sempre ha sigut difícil. És que la idea de que tu montes una empresa i funciona, potser abans d'una de cada 10 funcionava, no ha de ser una de cada 20, però a mi entre el 10% ja... i el 5% de possibilitats em dona igual, sincerament, no hi ha tanta... I sobretot sí, i sobretot intentar, jo crec que el punt està en trobar algú que realment tingui valor. O sigui, és una tonteria, però és veritat. És a dir, no intentar dir, ah, mira, aquests han fet això, doncs faré el mateix. No intentar fer un altre Facebook, en el nostre cas. Facebook ja està. Ja sé que és molt obvi, però a vegades ens trobem inversors que no, és que jo busco el següent Facebook. Dius, quin següent Facebook? Si ja està el Facebook, tens el Twitter.
O sigui, què vols? L'èxit de...
La gràcia és fer alguna cosa que avui no tenim.
I en 15 segons, és important trobar companys de viatge en l'empresa amb qui veritablement es pugui confiar?
Sí.
Mucho.
Un sí general.
Sí, sí.
Fonamental, suposo.
Sí.
Sí.
Sí. L'equip és clave.
Sí. I quasi tan important com la idea, que és el que deies, que si no... De vegades, si tens un bon company, treballes... i ja sortirà la idea.
D'acord. I si no el tens, ja pots plegar, perquè no et sortirà mai, segurament. Sí. O costarà molt més, vaja.
Sí.
Has de canviar
de company. Així de simple. I la Mercè, veus, clar, quan la jefa s'enfada amb ella mateixa...
Malament, no?
Malament, no? 10:57, en l'agenda de la DEC, aquest divendres 27, a la seu de la DEC a Vilanova, veïns de la DEC amb Belén Cabanes, ballarina, bailaora i castanyolista, o sigui que marxem, diguem-ne, del que és habitual a vegades, amb moltes d'aquestes xerrades a partir de 8:45, esmorzar de contactes comercials, networking, el dimarts 31 de gener. Saben que totes les empreses, hi ha 7 empreses, cada empresa té 7 minuts per explicar allò que fa, allò allò que vol fer, en definitiva, per vendre's. A un quart de 10 del matí, el 31 de gener, dimarts, a la Decta Vilanova. Voleu presentar la vostra empresa? Es poden posar en contacte aquelles empreses interessades en el correu electrònic comercial@adec.cat. I, finalment, també assenyalar que qualsevol informació relacionada amb el món de l'empresa o amb l'agenda de l'ADEC o els cursos, www.adec.cat. Susana, he fet el que he pogut. Ja està bé. Edu, gràcies. Mercè, gràcies. Aleix, gràcies. Gràcies, Rosalia. Gràcies, Daniel. Gràcies, Víctor. Arribem a les 11 del matí. Avui ens ha agradat doncs, tenir en consideració algunes de les empreses que formen part del Centre d'Empreses Creatives, com ens deia l'Aleix Cavistany, ara centra en un nou període de selecció d'aquests darrers despatxos que queden en aquest àmbit de treball comú situat al centre de l'antic centre de disseny d'Audi, allà on no es podia entrar, no es podia veure res d'allà. Però bé, va ser bonic mentre va durar. Les 11, en 5 minuts tornem. Fins ara.
Cada dia, al matí, amb nosaltres.